Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts de nou al Món és Digital, un programa que fem amb la col·laboració de Graus TIC. Avui analitzarem dos decisions que arriben dels Estats Units i que ens afecten des de molts angles: tecnologia, educació, política i llibertat. Per una banda, parlarem de la iniciativa impulsada per Donald Trump per prohibir que cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys. Una moratòria que ha provocat una onada de crítiques des del món acadèmic, científic i dels drets civils. I per altra, comentarem la prohibició proposada per la mateixa administració Trump perquè universitats com Harvard no puguin admetre estudiants estrangers en el context d'una escalada ideològica il·legal que amenaça el model d'universitat oberta i global. Dos mesures que apunten a un model de control tecnològic i cultural que mereix una mirada profunda. Una mirada que avui farem de la mà i amb la companyia d'en Ramon Palacio, l'Héctor Sankowski i el Josep Ramon Ferrer Anferre.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
Bé, doncs, aquest és el tema. Doncs, qualsevol de vosaltres, endavant.
Molt bon dia, gràcies novament a Tomàs, gràcies Ramon per compartir aquest espai. Mireu, molt ràpid, no? Respecte al tema, diguem-ne, és una intuïció que tinc perquè no tinc dades per verificar, però jo crec que el tema aquest de la regulació de la intel·ligència artificial té que veure no tant en la voluntat d'imposició, la qual no vol dir que no tingui en el cap això a mig termini. Jo crec que en aquest moment no sabem molt bé com administrar aquest tema. Saben de que d'alguna manera s'ha de beneficiar els seus tios que li han pagat el negoci, diguem-ne, de les eleccions, diguem-ne, no Meta, tots menys Sam Altman, sembla que aquest sí que no va posar diners, el resto ho van posar tots, Elon Musk i companyia. I per tant, jo crec que el que intenten és, davant d'un mercat que per tothom és molt desconegut i davant de l'avanç dels xinus, intentar veure com es pot controlar, regular el sistema. Jo molt més, m'he mirat una mica la seva regulació, no em sembla especialment, diguem-ne, em sembla coartant, però com sense contingut posterior, no? Respecte al tema de Harvard i companyia, està clar, diguem-ne, que és una guerra de posicions entre Harvard i ell, molt ràpid, diguem-ne, curiosament. Harvard, per exemple, què ha fet? Ha posat ara de president, ha tret la noia que estava, la senyora que estava, i ha posat un jueu, diguem-ne, no? Si l'acuses d'antisemitismo, te va meter un abogado judío, digamos, no? Un clàssic, diguem-ne, no? O sigui, un abogado judío que ha condenat lo de Hamas, o sigui, per tant, és una guerra, està claríssima. Ara, la posició de... Primer, jo crec que hi ha com una espècie, acabo amb això, d'odi ancestral, diguem-ne, a tot el que són les universitats de la Gran Liga, per part de Trump, perquè Trump és que no va poder entrar mai en aquestes universitats. Si això li sumem el tema, diguem-ne, del no control sobre la política... De fet, en la pràctica, Harvard és un lloc en el qual es fa política internacional. Jo després explicaré la meva experiència en Harvard, però ara no toca, no? Ja està. Però jo crec que aquesta és una mica la situació, diguem-ne, en la qual el que vol és coartar al màxim la llibertat d'opinió, d'expressió de les universitats, i està claríssim que aquest tio el que vol és... Jo abans deia, en la pretertúlia, aquest tio encara prima l'interès econòmic sobre el cesarisme. Quan arribarà la idea que està en el cesarisme? Vinga.
Estàs tenint un estrany eco. S'acaba d'incorporar el Ferrer, Josep Ramon Ferrer, benvingut al programa. Estàs per aquí?
Estic per aquí.
Vale. Bueno, saps que avui tractem dos temes: la prohibició del Donald Trump de regular, de cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys, i també de prohibir que estudiants estrangers es matriculin a Harvard. Són els dos temes. Ha fet la introducció primera a l'Héctor, i ara, doncs, Ramon, o tu mateix, qui vulgueu, doncs continueu.
Doncs gràcies, Tomàs. Benvingut, Ferre, i gràcies, Héctor. Avui ens toca segurament superar una mica l'escenari habitual. Normalment parlem de tecnologia pura i dura i avui ens toca parlar de tecnologia tirada cap amunt, no? De gestió tecnològica i gestió política. I arribem a Trump, que és la persona que en aquests moments condiciona el món. Penso que Trump és més una conseqüència que no una causa, és a dir, les coses que estan passant no són a causa de Trump, sinó que Trump ha arribat perquè el món està com està. I llavors es visibilitza amb aquesta persona, que probablement Salvana Xi Jinping és la més poderosa del món, es visibilitza en aquesta persona una sèrie d'accions i contradiccions que, com diu l'Héctor, l'estan portant cap al cesarisme i ve de l'economia. I deixa'm afegir una altra cosa, Héctor, a mi em recorda el Millán Astray amb el Muere a la intel·ligència. És a dir, és perillós, molt perillós el que està passant al món. El que passa és que no és per culpa de Trump, sinó és que Trump està aquí per culpa del món, crec jo. Llavors, anant als dos temes en concret que tenim aquí davant. Prohibir regular. Bueno, això és una, no sé, és una botada, no sé què és això. És vendre's els diners, i ja està. Però bueno, qualsevol cosa requereix una certa regulació. Qualsevol cosa, qualsevol activitat que condicioni la societat requereix una certa regulació. La política està regulada. Hi ha poders que es contraposen, etc. Llavors, la IA s'ha de regular d'alguna manera, millor o pitjor, més intensa, menys intensament, però s'ha de regular. Segon, el de les universitats. Tu dius que aquí és una guerra passada i una venjança, o una per noves... És possible, és possible. De tota manera, em sembla, no sé, em sembla... Em costa d'entendre, és el Millán Astray, em costa d'entendre que les universitats, que el president dels Estats Units pugui disparar contra les universitats dels Estats Units, que són les més potents del món, salvant Xina, una altra vegada, salvant Xina, i que tenen un prestigi brutal i que viuen, perquè tant són alumnes com professors, gent, ve el talent i el coneixement de fora i es fa proamericà aquest talent i aquest coneixement. És a dir, no ho entenc. Em sembla que és d'una infantilitat, si és la paraula, molt forta. Però ha passat i, bueno, i després Trump n'ha muntat moltes més que en podem parlar després.
Ferre, tu representes un col·lectiu de gent TIC. Bueno, el Ramon diu que no parlarem de... Sí, després intentem conduir tot això a les conseqüències que pot tenir per la tecnologia, no? Ferre, doncs, el teu punt de vista des de Graus TIC.
Sí, realment, és que estic molt d'acord amb el que he pogut sentir de l'Héctor i el que diu el Ramon. I realment, la capacitat que té de sorprendre el Trump a mi em fascina. O sigui, cada setmana o cada mes tenim una cosa que supera l'anterior. Com deia ara el Ramon, jo crec que... És que no em crec que fins i tot les empreses americanes no vulguin que hi hagi una mínima regulació. Perquè és que és necessari fins i tot amb ulls d'empresari o amb ulls d'empresa. És necessari un mínim... O sigui, jo puc entendre que no vulguin una... vulguin regulació o que vulguin tenir un cert camp amb alguns aspectes per poder tirar sense ser regulats, però un mínim de regulació és que és un cert ordre que per qualsevol empresa et genera seguretat i et genera capacitat de preveure cap on t'aniràs. Per tant, és que no et sé dir massa més. No, realment la capacitat que ja et dic, que té el Trump d'anar cap aquí, cap allà, sorprenent a tothom, jo crec que fins i tot a les pròpies empreses a les que es deu o a les que l'han recolzat, per entendre'ns. No et puc afegir massa més coses.
Bé, clar, perquè hi ha tres postures. Sí, ara Héctor et dono pas. Europa, hiperregulant. La primera postura del Trump, que era no regular, i ara la prohibició, és que és una passada, és la tercera derivada a lo bèstia. I a mi sí m'agradaria saber això, quines conseqüències pot tenir, bé, per un dels temes que actualment està en boga total, que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial, no? Què pot passar amb aquesta, ja et dic, no regulació, sinó tot el contrari, la prohibició. Això en què es pot derivar?
A veure, jo... A veure, la seva prohibició... Jo no he llegit a grans titulars, honestament, diguem-ne, no he estudiat el tema en la profunditat segurament que requeriria, però jo insisteixo, diguem-ne, que ell en aquest moment el que fa és intentar, diguem-ne, controlar. Jo diria que la prohibició té que veure, diguem-ne, perquè el que fa és, diu, bueno, farem una moratòria, diguem-ne, no, perquè hi hagi les regulacions estatals. Ell, això és el que prohibeix, diguem-ne, no? Ell no és que vulgui. És el que significa que no vol que ningú reguli. M'entens el que vull dir? O sigui, no és que prohibeix, sinó que no vol que ningú reguli. Mitjançant, diguem-ne, una prohibició, no? Bueno, jo insisteixo que l'està tantejant, diguem-ne, no? Ara deia Ferrer una cosa que és diferent, que és quals són les estratègies de Trump, que jo, ja, bueno, crec que tothom ja les hem escrit, dit a tot arreu, que són, diguem-ne, l'amenaça, el matonatge, tot això. El que diu Ferrer és absolutament cert. Ha dit això i potser demà mateix torna dient aquí tenéis una nova regulació. Sí, això és l'imprevisible d'aquest senyor, diguem-ne, no? Hoy té 100% d'aranceles, mañana 0% i passat 40%. O sigui, esto va així. És un senyor que té la cultura immobiliària, a mi em fa recordar, sempre que s'ha anat a visitar pisos per llogar o per comprar, sempre deien, hoy es esta oferta, mañana sube un 20%. Jo no he tingut cap experiència personal que no m'hagi passat això, que era avui o mai, diem-ne. No sé si us ha passat això sempre,
Sí,
diem-ne, no?
realment.
Escolta, aquest senyor negocia, ell no coneix una altra forma. Jo crec que hem de recordar, diem-ne, la cosa del Rob Cohn, diem-ne, no? Que és el seu assessor, diem-ne, el seu inspirador, el seu mentor, menudo personatge, abogado de McCarthy, no? Esto lo dice todo. Diem-ne, atacar, 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 no? Atacar, atacar, atacar. I aquesta és la seva estratègia.
Hables de mar?
Com? Perdó?
Si hables de Miguel Ángel Rodríguez.
Exactament, exacte. Bueno, és que aquesta, suposo que s'haurà llegit el manual d'això. És interessant la pel·lícula sobre Trump. No sé si algú l'ha vista, jo l'he vista. És molt interessant la pel·lícula d'aquesta Movistar sobre el Trump jove, perquè crec que està molt ben descrit,
Sí,
diem-ne.
jo vaig veure i també em va semblar molt, molt, molt interessant. Molt interessant per entendre una mica com
Com
arriba
és
fins aquí i com
la
pensa,
seva
diguéssim, no?
psicologia, no? Sí,
I
perdoneu,
com
tornant...
fa política, o sigui, negociant com si fos una empresa. O sigui, jo la sensació és que segueix portant el país com si fos una empresa.
Tornant una mica a la intel·ligència artificial, si em permeteu, que està en un punt on es barreja encara bastant amb la intel·ligència humana, o sigui, encara no hi ha autonomia plena, Elon Musk ha fet servir la seva IA, Grok, per atacar, com dèiem aquí, el president de Sud-àfrica. I l'ha fet servir, diuen que un empleat de la companyia introduïa respostes relatives al genocidi blanc, al suposat genocidi blanc a Sud-àfrica, quan no es preguntava per això. Però això sembla que no era l'algoritme pur i dur, sinó que era, diuen, algú que havia modificat l'algoritme. Estem en aquest punt, on hi ha algoritmes automàtics i hi ha persones, gent que pot encara modificar aquests algoritmes. Llavors, això també explica coses, és a dir, Trump utilitza a Elon Musk o Elon Musk utilitza a Trump pels seus interessos particulars utilitzant eines d'intel·ligència artificial modificades. Què en penseu d'això vosaltres?
Jo voldria recordar, diguem-ne, que el tema central, diguem-ne, d'aquesta regulació, primer hi ha una cosa que no s'ha dit i que ara m'havia oblidat, la tenia apuntada en un paper, que és, això és també desmuntar Biden, que esto es lo primer objetivo de su. El otro es una mierda, el otro no sirve, perdonando la expresión para el programa, el otro es malo, y entonces yo voy a desmontar lo que haya hecho Biden. Eso es muy importante, porque en la seva estrategia atacar, atacar, es desprestigiar al predecesor, ¿no? Pero perdoneu, eso es una. Y el otro tema es, de alguna manera, lo que todo aquel sistema de prohibición lo que vuelve es, diguem-ne, la hegemonia econòmica, tecnològica i política de Trump en relació amb la intel·ligència artificial de Trump, no dels Estats Units. Diguem-ne, per tant, jo crec que és la connivència amb és el pacte que no es va dir el dia que van anar tots a Mar-a-Lago a besar-li el traser, diguem-ne, no? El Mark Zuckerberg i tots aquests, és el que jo opinaria, diguem-ne, no? Que això és com una mena de dir, bueno, fem un parèntesi sobre intel·ligència artificial, aclarim-nos el que nosaltres realment volem i intentem atacar aquí. Jo és el que crec, insisteixo, tot el que... A mi m'ha donat aquesta impressió i coneixent sobretot com negocia aquest tio, diguem-ne, no?
A mi el que em sembla curiós del moment actual és que Si ens mirem, jo diria finals d'any, principis, o finals d'any passat, principis d'any, quan amb la regulació europea, no? Quan Europa proposava i fa una regulació, tothom se li va tirar el coll, no només els americans, sinó els propis europeus, diguéssim. I en canvi ara sembla que a poc, amb tot el que està passant, no? Cada cop som més conscients de que hi ha d'haver una regulació i que aquesta regulació europea, doncs, potser no estava tan apartada de cap on hem de caminar, diguéssim, no? I és possible que segurament encara hem de buscar aquest equilibri i hi ha pròpies veus de la Comissió Europea que diuen que, bueno, que potser l'hem de laxar una mica, però jo crec que tot això que està passant ens porta a que tinguem encara més clar que és necessària una regulació i que jo estic convençut de que fins i tot les pròpies empreses, amb el que està passant, ho acabaran demanant. El que passa és que, com diu l'Héctor, possiblement això és preparar el terreny perquè que l'únic que reguli sigui l'estat
Les
federal o
forçades.
sigui Trump, diguéssim, no? I però és una manera de dir, escolta,
Que
com que hi
no
ha
se
una
m'avanci
convocatòria,
ningú.
com que ningú, ara ja regulo jo i regulo a la meva manera i sota les meves condicions, que segurament seran les vinculades a aquestes grans empreses, per entendre'ns. Però jo, és que si no, no hi sóc capaç d'interpretar-ho de cap altra manera.
El que passa
I
és que s'ha
més
donat
enllà.
molts anys per davant, s'ha donat molts anys per endavant.
Però
Per
bueno,
introduir
el que dèiem abans, si ens ha donat molts anys per endavant, però d'aquí 6 mesos et surt amb una regulació i és que
Jo volia
entenem.
introduir una tercera, un tercer factor. Regulació, no regulació, Estats Units, Europa i Xina. O sigui, què està fent Xina amb tot això de la intel·ligència artificial? I com veieu l'avenç de la intel·ligència artificial? Al final, qui serà el que la porta? Estats Units, Europa, Xina?
Jo crec que això és una competició i que van avançant en paral·lel. Està clar que va començar les empreses privades d'Estats Units, els grans tecnològics, han començat o han seguit una mica després. Bueno, aviam, estem parlant de la generativa, perquè intel·ligència artificial, com hem dit moltes vegades, en portem 30 anys. Però el que ens ha disparat la curiositat és aquesta intel·ligència que crea producte. Que crea producte tant escrit com parlat com visual. Llavors, Xina té una cultura tradicional de lentitud. Xina, recordem que ha sigut el país o la nació que ha dominat el món durant 2.000 anys, amb un breu parèntesi de 50 o de 80, on han estat els Estats Units. És a dir, nosaltres perteneixem a aquests 80 i veiem els Estats Units com el poderós, però si tinguéssim més perspectiva, veuríem a Xina com el poderós. I llavors, Xina, com que és el poderós, s'ho senten i la gent s'ho sent, té una cultura confucianista, són molt més, crec jo, eficients en el reloj. O sigui, no van tant per força bruta, van més per intel·ligència. Llavors, jo penso que els productes elaborats a la Xina en uns breus anys seran superiors als productes elaborats als Estats Units. Però això no vol dir que se'ls mengin. Hi haurà una competència al món i potser apareix algun tercer lloc del món on es fan productes, que no crec que sigui Europa, però potser apareix algun tercer lloc on es facin productes d'intel·ligència artificial que també puguin competir. En aquest equilibri crec que és amb el que viurem. I en quant a regulacions, simplificat molt, Europa regula bé, Estats Units no regula gens o regula poc, i Xina regula governamentalment. I les, la, la,
És una
els...
dictadura, eh?
Bueno,
Dictadura.
jo discrepo, és una autocràcia. Jo
Això,
discrepo de la
home.
paraula dictadura. Perquè
És
les
una dicta blanda, si vols.
democràcies...
Una
Sí,
dicta blanda.
bueno, dona per un altre debat aquest i en Tomàs ja l'hem tingut en un altre lloc. Els sistemes polítics, la democràcia, la teoria. Jo la vaig entretenir mirant, amb això del Trump em vaig entretenir mirant si realment Estats Units és el primer país democràtic on hi ha hagut les primeres eleccions democràtiques a nivell general post-Atenes. I no. Hi han hagut eleccions generals, sobretot van ser Austràlia i Nova Zelanda, hi han hagut eleccions generals abans que els Estats Units. O sigui, que els Estats Units sigui la cuna de la democràcia, el bressol de la democràcia, és mig veritat, mig mentida. És el país poderós que ho ha exportat, el sistema democràtic occidental amb separació de poders, que això ve de la Revolució Francesa. Però a Austràlia i Nova Zelanda tenen experiència, i altres països petits tenen experiències prèvies als Estats Units. Xina no ha anat per aquí, Xina no ha anat per aquest sistema, va per un sistema autocràtic d'una meritocràcia molt tancada, on es premia molt el valor, el mèrit, però es castiga molt la dissidència. I està passant també nosaltres ara. Si voleu, tornem al nostre terreny, que és la tecnologia.
No, es queden 3 minuts curts de programa. Jo potser faria ara, mira, ara tanquem el zoom o obrim-lo, no sé com dir-ho.
Em deixes dir una cosa, Tomàs, sí, perquè sí, jo, una de les sensacions que tinc, no sé si us passa a vosaltres, és que obrim cada dia, cada setmana, parlant del Trump i, per tant, dels Estats Units. No? Jo que sóc molt futbolero, quan tu cada dia parles del Madrid, no fas els deures a casa teva. No? I això és una cosa que ens ha passat tradicionalment als barcelonistes. No? Quan hem anat bé? Quan ens hem deixat de mirar la resta i ens hem posat a treballar. No? Llavors jo crec que aquí, a Europa, una vegada més, si ens estem parlant molt de què fan els altres, ens estem mirant els altres, en lloc de realment posar-nos a treballar. Que és evident que Xina i Estats Units ens condicionen, però més ens condicionaran si no ens posem en aquesta dinàmica. I aquí jo sí que trobo a faltar lideratge i veus d'Europa una mica mirant-nos i a nosaltres mateixos i posant-nos a treballar, per entendre'ns. No?
Sí, jo això ara és el que volia dir ara, i perdoneu perquè sí que estem arribant. Jo volia tancar el Zoom, i ja no d'Europa, parlar d'Espanya i no, de Catalunya. I llavors aprofito. Aquest dijous, quan s'està emetent aquest programa, Ferre, organitzes un esdeveniment per parlar de coses molt interessants d'aquí de Catalunya. Llavors, jo el que et proposo, o us proposo, que la propera setmana centrem el tema amb el desenvolupament i la innovació aquí a Catalunya, i que tu, Ferre, doncs, ens portis una mica les conclusions de tot el que aquest dijous s'està parlant aquí, aquest congrés que heu organitzat. I aparquem Estats Units, aparquem Xina, aparquem Europa i centrem una mica en Catalunya la propera setmana.
Sí, està bé. El que fem aquest dijous és el recap de la Diada. Com saps, que cada any Creus TIC organitza la Diada de les TIC, no? que nosaltres diem que en el fons fem de fil conductor, perquè en realitat qui organitza són els professionals de les TIC. Quan hi ha 30 taules rodones, 200 professionals, o sigui, Creus TIC és el facilitador, però això ho organitzem entre tots plegats, diguéssim. No? I llavors ens va semblar que estava bé, i això ja ho vam fer l'any passat, perquè no quedés només en unes taules rodones on hi ha aportacions, idees molt interessants, fer com un resum al cap de 5 o 6 mesos, no? I que és una mica el que farem aquest dijous. Aquest recap, diguéssim, de la Diada passada, que anava sobre intel·ligència artificial i sobre ciberseguretat. I llavors hi ha una taula rodona, hi ha unes ponències que em semblen molt, molt, molt interessants, no? Com la del Lluís Torner, que ens explicarà una mica la seva visió també més de la quàntica. Bueno, jo crec que pot ser un esdeveniment prou xulo. Sí.
Bé, doncs fins aquí l'edició d'avui del Món és Digital. Ja sabeu, la propera setmana us presentarem totes les novetats que es van parlar a l'última Diada i que, per molt que faci ja un temps, continuen sent de rigorosa actualitat. Res més. Ens trobem la propera setmana aquí al Món és Digital. I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem anat una mica més enllà de la tecnologia pura per endinsar-nos en els interessos polítics i econòmics que envolten la tecnologia pròpiament dita. Hem reflexionat sobre les implicacions de la prohibició de regular la intel·ligència artificial als Estats Units i el conflicte obert entre Donald Trump i les universitats d'elit americanes. Agraïm moltíssim les aportacions dels nostres convidats, en Josep Ramon Ferrer, l'Héctor Sankowski i el Ramon Palacio, per ajudar-nos a entendre millor aquests temes complexos però essencials. I a vosaltres, als oients, gràcies per escoltar-nos un cop més, i ja sabeu, ens retrobarem ben aviat per seguir desxifrant aquest món digital que no deixa de transformar-se dia a dia. Fins la propera.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
hola@barcelonadot.com.
Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.